Fins fa unes hores, aquí hi havia una estelada per decisió popular. L'espanyolisme té al·lèrgia a la democràcia, amb el hashtag La Garriga. Recordeu que si voleu saber el que passa a La Garriga i Ràdio Silenci, heu d'afegir als vostres seguidors la compte de Twitter de l'emissora @rsilenci. I ara coneixem la informació del temps amb l'Agustí Ferreter. Hola, Agustí.
Hola, Jordi. Bé, pel que queda de jornada no es pren gaires canvis ja. Encara tenim avui un dia tranquil, assolellat i amb temperatures relativament altes al centre del dia, però per la propera nit ja de cara demà esperem que ens afecti un front del nord-oest que ens portarà una mica de canvis. De moment avui a últimes hores del dia notarem que ens afecta una mica més de vent de ponent de l'habitual i les temperatures no baixaran molt. Esperem per això que demà dimecres sí que notem els canvis. Ja tindrem un dia més variable, nebulositat variable o abundant en qualsevol moment del dia i fins i tot a primeres hores del matí notarem que aquest vent de ponent pot ser una mica també destacable i podria produir-se algun plogent però inapreciable. Al llarg del dia doncs, la nebulositat es farà abundant, estones potser es trencarà una mica i això farà que la temperatura màxima demà es quedi més curta, al voltant dels 12 o 13 graus, però vaja, encara doncs, normal per aquesta època de l'any, més baixa que dies anteriors. Això sí, la tarda demà dimecres esperem que aquesta nebulositat torni a ser una mica més abundant, es farà, la situació serà més de nord, farà que la temperatura baixi més clarament i fins i tot a la tarda o vespre de demà dimecres també esperem que pugui haver-hi algun plogent, pluja, per això poc important. De tota manera, notarem que les temperatures van baixant. Això és pel que queda de dia d'avui, no esperem complicacions. Per demà ens afecta un front del nord-oest que ens portarà nebulositat variable o abundant, possibilitats d'algun plogent al matí i al vespre i temperatures que aniran baixant al llarg del dia. I això és tot un moment, Jordi. Fins demà.
Gràcies, Agustí. Fins demà. Fins aquí arriba l'Infogar de Ràdio Silenci d'aquest dimarts. Per més informació ens podeu seguir al Twitter i al Facebook, mentre que també us podeu descarregar l'Infogar, el podcast de Ràdio Silenci. Nosaltres tornem amb més informació dimecres. Us deixem amb el programa Les 7 llunes amb Susana Nina. Acabeu de passar un bon dia.
.4 de la FM, Ràdio Silenci.
Centre Namasté us ofereix aquest programa.
Benvinguts a les 7 llunes. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu d'aquest viatge per explorar el destí on desvetllarem alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos amb la nau Les 7 llunes.
Les 7 llunes, amb Susana 7 llunes.
Benvingut a les 7 llunes, oient habitant de la nostra nau màgica. Moltes gràcies per acompanyar-nos un cop més a través de la TDT, internet i o la freqüència modulada de Ràdio Silenci, Ona Codinenca i Ràdio Caldes. A la nau, comandada per Edgar Colomer, el comandant i tècnic de so, Sandra Malo, copilot en pràctiques, i qui escoltes, Susana Nina, terapeuta de quiromassatge i facioteràpia, astròloga, mestra de Reiki i Tarot, autora del llibre Tejiendo almas, algo más que casualidad, més coneguda com la Bruixeta 7 llunes. Aquest viatge és el vol 133, programa 14 de la cinquena temporada, en el que ens dirigim cap a la màgia, l'esoterisme, els enigmes de la ment i els misteris de la humanitat, amb la companyia dels nostres tripulants col·laboradors que ja són a punt per començar. La primera sala secció que visitarem serà la d'Indrets Màgics, on ens hi espera Frank Recio per parlar-nos de les bruixes de Vallgorguina i tota la màgia i llegendes que amaga aquest poble. Tot seguit, ens visiten els nostres patrocinadors de Centre Namasté, concretament Núria Dalmas, acompanyada d'Olivier Charlot, professor i terapeuta de la veu, que tots just ens venen a explicar com treballen la veu en les teràpies que teniu a l'abast a Centre Namasté de la Garriga. I també ens espera Patricia Gutiérrez, el raconet del bosc de les bruixes, per seguir parlant-nos de l'aromateràpia. I aquest cop ens explicarà quins olors en olis o altres aromes podem fer servir per diferents estats anímics. I abans d'aterrar la nau i tornar-vos a deixar a les coordenades de les vostres cases fins la setmana que ve, i si dona temps, us llegiré el conte per rumiar sobre els sentiments que porto un parell de setmanes anunciant. Si no, prometo que en el pròxim programa, per no quedar-nos sense temps, ho faré al començar. Així que ja hi som tots i ja podem enlairar la nau. Si ens acompanyes, puja el volum de la ràdio, l'ordinador o la TDT, doncs ja comença Les Set Llunes. A tots els que escriviu preguntant pel meu llibre Tejiendo Almas, algo más que casualidad, sapigueu que el podeu encarregar perquè us l'enviïn directament a casa al telèfon 93 312 0162 o al correu electrònic hmediatica@gmail.com. I a més, ara també el trobareu per internet a la web amazon.es. Tejiendo Almas, algo más que casualidad, es tracta d'una recopilació de més de 100 casos reals, 555 pàgines d'experiències paranormals i extrasensorials, fets reals que hem viscut en persona alguns dels tripulants d'aquest programa, com jo mateixa i altres col·laboradors, a més d'oients, amics, investigadors i alguns dels meus consultants de tarot i usuaris de Reiki, explicades tal i com van passar, sense cap mena de decoració, perquè les llegeixis i alhora revisquis com nosaltres en aquell moment. A la Garriga ja el podeu trobar a la llibreria Àgora i també aquesta setmana ja a l'estanc de la plaça. Pròximament us aniré informant d'on més el tenen. El títol és Tejiendo Almas, algo más que casualidad, i l'autora una servidora, Susana Nina Yardébol. El telèfon per comprar-lo, repeteixo, per només 18 euros és el 93 312 0162 i el correu electrònic hmediatica@gmail.com. També us vull recordar a tots, estimats oients i habitants d'aquesta nau radiofònica, els descomptes per vosaltres, per tots els oients, en les consultes, sessions de tarot, reiki, massatges, i només ens m'ho heu de recordar quan demanis hora al correu electrònic amb el 7 a número lessetllunes@radiosilenci.cat. Convidar-te també a xafardejar una mica a la meva web, setllunes.com, tot en lletres, on trobaràs les prediccions, articles, rituals, horòscops i un munt d'informació màgica. L'has d'escriure tot en lletres, setllunes.com, com el grup del Facebook, Les Set Llunes, programa de ràdio, on podràs ser el primer en saber de què anirà el pròxim programa o deixar-nos les teves recomanacions, preguntes, crítiques constructives i tot el que ens vulguis dir. Els que ens escriviu entreu directament a formar part de la llista per participar en el sorteig màgic d'aquesta temporada, el cinquè sorteig ja de Les Set Llunes. I estàs convidat també a venir a Centre Namasté a consultar el tarot quan vulguis a la xerrada gratuïta La màgia del tarot, que faré el 15 de febrer a 8:45 del vespre, i el taller de tarot Set Llunes el 23 de febrer de 10 del matí a 2 del migdia. Pots buscar més informació al meu Facebook Susana Set Llunes i el de Centre Namasté, o anant-hi a Centre Namasté i la Isabel us rebrà, informarà i desfarà els dubtes que tingueu. Com he anunciat fa uns instants, ens acompanya algú que porta anys recopilant informació de casos verídics e informant en el seu programa radiofònic Enigma 3. Ell és en Francisco, més conegut com Fran Recio, respectat investigador de temes paranormals que va on calgui a la recerca del misteri estudiant l'inexplicat, respectant i treballant totes les vessants que amaguen els mons ocults que tant ens agraden aquí al programa. Col·labora en un munt de programes de ràdio i també de televisió, com Cuarto Milenio i Espanyà Directo, a més del Canal Català de Televisió. Molt benvingut a Les Set Llunes, Fran Recio.
Hola, moltes gràcies, molt bona nit, molt bona tarda.
Molt bona nit, encantada de tornar-te a escoltar i de ser al teu costat un cop més, Fran.
Igualment, saps que és un plaer ser-hi aquí al teu programa.
Gràcies. Cap a on ens posem les coordenades de la nau? Quin indret màgic visitem avui, Fran?
Ens anem cap a la Serra del Montnegre, cap a Vallgorguina, un lloc màgic i sobretot de tradició brujeril. Un lloc que molts coneixen, però que té moltes històries que fan una barreja de la realitat i la llegenda.
Molt bé. I per què diuen que Vallgorguina és un poble de bruixes? Què hi passa?
Bé, Bé, la tradició popular així ho diu, no? Aquesta història es perd amb el temps, no? Sempre s'ha dit de les bruixes de Vallgorguina, i n'hi ha diferents indrets a Catalunya, no? Que tenim, doncs, aquestes senyores que suposadament feien els seus ritus malèfics, perquè les bruixes de Vallgorguina sempre s'han relacionat amb el tema, doncs, més... per fer més mal, vaja, no? A la població i a les collites, i per crear la tempesta. O sigui, és una llegenda que ve canida sobretot a l'època mitjaval, i ja sabem, no, què passava en aquesta època.
Sí, sí, la foguera, la persecució, tot, no?
Exacte, tot i que, bé, les bruixes aquí a Catalunya, com molt ben saps, passaven per la forca, no eren cremades, s'ajusticiaven d'una altra manera. Però, de fet, la pena era la mateixa, o sigui d'una manera o d'una altra.
Molt bé. Hi ha diferents punts de Vallgorguina etiquetats com a màgics, oi?
Sí, en realitat, bé, sempre es parla del dolmen de Pedra Gentil, que és la referència, no? Però hem de dir que aquest dolmen, doncs, la seva ubicació original no la sapiguem, ni tan se val si el dolmen original era tal i com es veu ara, no? Es va ser traslladat, estava molt més inaccessible, tot i que una mica més amunt tenien un dolmen molt més petit, però que aquest sí que està tal qual, no? com era. Després, doncs, si caminem una mica més a baix, pel camí ens trobarem a l'església de Santa Maria de Tapioles, que també és un lloc màgic i energètic, sobretot perquè ha sigut un lloc real on es fan, doncs, tot tipus de ritual, tot i que el dolmen també. El dolmen a dates molt senyalades, com el Dia dels Difunts, doncs és comú veure grups de gent, grups de bruixes, d'esotèrics, doncs fent els seus rituals i les seves històries a dintre o al costat del dolmen.
Mm-hmm. Una cosa, el dolmen, segons la prehistòria, segons el que hem anat estudiant, per lo menos jo, era per enterrar o és per fer màgia?
A veure, el dolmen en si, els dolmenes, no tenen molt a veure amb el tema de la màgia, amb el tema de les bruixes.
Bye.
El que passa, sí que eren per fer els seus rites funeraris. El que passa és que jo crec que els nostres ancestres eren molt més intel·ligents del que la gent o de que els historiadors, doncs, es posen. I, doncs, buscaven uns llocs on les energies de la Mare Terra d'alguna manera estiguessin molt més presents. Llavors, per això, els grups esotèrics elegeixen a aquest lloc, no? Perquè d'alguna manera tenen allà les energies de Gaia, com sí, deia, de la Mare Terra, sí, estan molt més presents. Llavors, s'aprofitaven els nostres ancestros, i els cultes d'avui dia, doncs, s'aprofiten també d'aquestes energies.
Molt bé. És que em quedava el dubte, perquè he llegit alguna cosa a la teva web i dic, això vull que m'ho expliqui. A l'església i a l'ermita de Santa Eulàlia de Tapioles, què hi passa o què hi ha passat?
Bé, aquesta església que està molt amb un racó, molt amagada, llavors aquí sí que és un lloc real on s'han fet, doncs, rites, i de fet el propi ajuntament, doncs, la va tancar, va tapar els nichos, o sigui, va fer que no es pogués entrar, perquè, bé, allà la gent, doncs, a part de fer el clàssic vandalisme, també feien ritus molt estranys. I quan parlo de ritus ja no em refereixo a quatre espelmes, sinó ja veies molta simbologia, moltes, però moltes espelmes, no dic dos, ni tres, ni quatre. Veies restos de fogates, animals decapitats, o sigui, veies tota una sèrie d'indicis que ve que ja, doncs, emulant de que algú seriós s'està fent, no, allà.
I la que dius animals, tot satànic, malèfic, com deies al principi, no?
A veure, és que clar, amb l'arribada dels cultes provinents de l'Àfrica, està molt més present el tema del ritu amb sang, no?, amb sacrifici d'animals. Llavors, ells fan servir moltes vegades animals per fer rituals, per exemple, d'amor. Clar, jo estic molt en contra d'aquest tipus de rituals, no? Jo crec que la sang i el patiment d'un animal, doncs, no pot ser de gran ajuda. Però bé, ells tenen les seves creences i les respecto. Però sí que és veritat que una vegada, doncs, es va trobar a nosaltres un gall negre, molt bastant gran, tot i que feia una mica de pudor perquè portava ja uns dies. Però clar, ja quan parlem d'un gall negre, la pròpia simbologia ja dona molt més que pensar que realment s'està fent algo que des del bo no és res de bo.
La màgia negra, i tant. Bé, i hi ha més llocs. Què hi passa en el bosc? També he llegit a la teva web que Vallgorguina amaga unes coves amb uns éssers estranys.
A veure, això ve del pare de la ufologia d'Espanya, l'Antoni Rivera, que va investigar un cas molt famós, que s'ha anomenat el cas Xavi C, perquè era un fotògraf que d'alguna manera doncs, va quedar transposat. Es va quedar a prop del dolmen i d'alguna manera va ser abduït i va ser portat per un estrany ésser, sempre segons el testimoni d'aquest fotògraf, a unes coves. I amb aquestes coves es veu que alguna cosa li van fer, tot i que no diu massa exactament el que li van fer, però després ell va despertar al costat del dolmen i va veure que la seva càmera fotogràfica doncs, havia disparat algunes fotos i alguna d'aquesta foto doncs, es veu com una mena de garra, tot i que les fotos originals són molt complicades de trobar, es troben rèpliques, no? Bé, aquest cas per molts ha sigut falsejat, diuen, però és clar, quan ja parlem del pare de l'ufologia com és l'Antoni Rivera, jo crec que és un cas que ve, està ahí, i de fet doncs mereix la pena i molt investigar-ho. I això doncs enllaça també bueno, s'ha de dir que en realitat aquestes coves mai s'han trobades, Ara, el lloc és molt gran, evidentment poden estar soterrades, allà plou molt, hi ha despreniments, o sigui, a veure, això no és una garantia de que realment doncs no s'hagi succeït aquest fet, no?
Molt bé. I una dita tradicional de Vallgorguina és que no ens hem d'emportar res brillant del bosc. Per què?
Bé, això és el tema dels elementals, no? Diuen que, de fet, els elementals estan presents a tots els boscos, no?
Sí.
El que passa és que, bé, diuen que els objectes brillants d'alguna manera pertanyen als elfos, a les fades, sobretot, del bosc, i que d'alguna manera doncs aquests éssers doncs, no sempre són tan bons com els pintes, no? Tenen una miqueta de... són una mica cascarràbies, no? I moltes vegades doncs diuen que fan la punyeta, no? Podríem dir així entre cometes. Clar, això ja entra dintre de les creències populars també, no? Però bé, això està. Tot i que jo em vaig trobar amb una història molt curiosa i no l'anava buscant perquè de fet no sabia absolutament res, però prenent alguna cosa al bar, a un dels bars de Vallgorguina, del poble,
sí,
un home ja bastant gran em va contar una història precisament de que allà hi havia gent que havia vist doncs, un estrany ésser, no? Seria com un yeti, tot i que no estem a la neu, no? Però com un estrany ésser que alguns anomenen doncs, com una mena d'home llop. Altres diuen que és un estrany ésser, que són extraterrestres, diuen de tot, no? Perquè cadascú s'apropa a les seves creències. Tot i que no es vol parlar gaire d'aquesta història, però clar, quan una persona et nega el seu testimoni, et dones compte que alguna cosa amaga, no? I que possiblement hagi alguna cosa de realitat, però és clar, contar-lo, doncs, de vegades, doncs, ja sapiguem que dona que molt a molts per riure, no es toma molt seriós com caldria, però bé, és una història molt maca i clar, englosa amb tota la fenomenologia, totes les històries i llegendes de Vallgorguina.
Jo crec que sí. I bé, et volia preguntar què s'expliquen els habitants, però veig que ja ens ho has dit. Tu, personalment, i has viscut alguna experiència paranormal, alguna cosa especial, extrasensorial, potser?
A veure, nosaltres hem fet algun... No sé si ho vaig posar a la web, a l'article que vaig escriure en el seu dia, però sí que vam fer doncs, temes, sobretot, per potenciar la nostra ment, el que es coneix com arqueologia psíquica. Vam fer treballs de viatges astrals en miralls, saps que els miralls són molt màgics.
Sí.
i a dintre del dolmen. I lo cert és que sembla ser que algo hi ha, no? És quan dius que tens aquest tipus de, aquesta mena d'alarma psíquica, no? Que et diu que algo hi ha, no? Hi ha llocs on es sent i hi ha llocs on no tens aquesta sensació.
Sí?
Jo sí que la tinc, però clar, jo no sóc massa sensitiu ni sóc bruixot, no? Però sí que la gent que passa per allà i que fa aquesta mena de rituals, doncs diuen que és un lloc, doncs, idoni, no?, per fer totes aquestes pràctiques. I, de fet, si anem, com abans he dit, a qualsevol data assenyalada, doncs veurem que allà hi ha tot tipus de gent fer cursetes.
Ara que parles de data assenyalades, recordem als oients, o per qui no ho sàpiga, Sant Joan es fa en aquelarres, oi que sí?
Sí. Bé, aquelarres, o sigui, es fan algun tipus de rites, no?
Vale.
A Valgurguina, bé, conta la llegenda precisament de que les campanes de l'església del poble, quan les bruixes anaven cap a l'aquelarre, cap al dolmen de Valgurguina, doncs repicaven per espantar-les, no?
Uh-huh.
I també es conta la llegenda que els lugarenys, les persones de per allà, que tenien les seves terres i les seves collites, doncs, com tenien molta por a les bruixes, doncs encenien els inciensos i doncs llegien, feien els saumerios i llegien salmos per espantar-les, no? Llavors és quan les bruixes s'emprenyaven moltíssim i feien, doncs, caure la tempesta, no?, a sobre del poble i a sobre del camp. Clar, tornem a lo mateix, les bruixes existeixen, clar que existeixen, no? I hi han de bones i hi han de dolentes, el que passa és que, bé, amb l'època que es formen totes aquestes llegendes, el que no era produït per la gràcia de Déu era produït pel seu contrari, no? Llavors es forgen moltes llegendes, però jo crec que són molt riques i que mereixin molt la pena, doncs, adentrar-s'hi amb tota aquesta temàtica.
Molt bé. A on ens recomanes anar, si anem a Vallgorguina?
A Valgorguina, jo em recomano, doncs, sobretot visitar l'església de Santa Maria de Tapioles, el seu dolmen, i sobretot que no deixin passar, perquè quasi tot el món el deixa passar, al poble de Valgorguina, que és molt petit, té una església maquíssima,
sí.
Es deia que va ser maleïda per les bruixes i que va costar moltíssim de terminar, perquè no podien acabar el que era el campanari, no?, i sobretot l'exposició permanent que hi ha entorn al dolmen de Valgorguina, on s'explica tota la història arqueològica i que és maquíssim i de veritat que mereix molt la pena aquest lloc.
Doncs ens hi acostarem un dia, aviam què hi trobem, ja t'explicarem.
Molt bé.
I si podem, ja anem junts. Avisem els oients que podran escoltar-me molt aviat el teu programa, oi que sí? Una entrevista?
Sí, la pròxima setmana, o sigui, aquest dissabte, del programa Enigma 03 a Ràdio Cubelles, es pot escoltar des de la meva web online, no hi ha cap problema, o després, doncs, es pot descarregar.
Molt bé.
I es pot escoltar de 11 a 12 de la nit,
va,
en directe. Bueno, en directe, el programa és gravat, però l'emitem aquest dia. I, doncs, tenim la sort de comptar amb una gran companya esotèrica, tarotista, evident, i que es parlarà d'un llibre, doncs, que està tenint molt d'èxit i que el recomanem des d'Enigma 03, que
molt
és tu.
Molt bé. M'estic posant vermella, sort que per la ràdio no es veu. Moltes gràcies, Fran. L'entrevista la podran escoltar, com tu dius, i si no, doncs ja la pujaràs en el Facebook, et trobaran. Però recorda'ns també la web on podem escoltar Enigma 03 i seguir les teves investigacions.
Bé, www.franrecio.com. Aquí, doncs, poden trobar tots els programes, els meus articles, Valgorguina, els dos articles que he escrit sobre Valgorguina, i bé, hi ha un raconet on posa ràdio en directe, que ja, doncs, cliquen i poden escoltar el programa tranquil·lament des d'internet.
Molt bé. Doncs, de moment res més. Et queda alguna coseta al tinte que diguis? Això no m'has deixat dir.
No, sí, jo crec que ha sigut un recull de condensat, no?, de tota,
sí,
la història de Valgorguina, d'uns dels enclaus per excel·lència, no?, d'aquí de Catalunya, un dels jocs brugerits. Tenim d'altres, algun dia parlarem, no?
Sí, sí,
perquè
sí.
Aquí a Altafulla, per exemple, a prop de Tarragona, doncs, també tenim molta llegenda, molta història de bruixes. De fet, tenim una cova on va habitar l'última bruixa d'Altafulla. Bé, però això ja serà per un altre programa.
Doncs sí, he pres nota, perquè és el pròxim que ens hauràs d'explicar, val?
Molt bé.
Doncs res més, un plaer haver parlat amb tu i t'esperem ben aviat per seguir-nos parlant d'Altafulla.
Molt bé, moltes gràcies.
A tu, moltes gràcies i una forta abraçada.
Adéu.
Màgica. Adéu.
Adéu.
Namasté. Activitats, teràpies, serveis, cursos, tallers i xerrades al carrer dels Banys 166, Namasté. Un equip de professionals ple de persones. Vols fer ioga, pilates, tai chi, meditació? Vols provar les nostres classes de cant i veu? Namasté. Hipnosi, reiki, astrologia... Vols conèixer la teràpia regressiva? Les constel·lacions familiars? Truca'ns al 93 871 86 76 o visita el web namastelagarriga.com. Acosta't a Namasté i deixa'ns cuidar-te.
Les Set Llunes, amb Susana Set Llunes.
L'Edgar i la Sandra, els nostres comandants, han posat les coordenades de la nau, les Set Llunes, directes cap a Centre Namasté. I com que viatgem a velocitat supersònica, ja hi som i podem parlar amb els nostres patrocinadors. Com cada setmana ho farem la Núria del Mas, la sotsdirectora que viatja amb nosaltres un cop més, presentant-nos als companys terapeutes i oferint-nos totes les teràpies del Centre Namasté de la Garriga. Núria del Mas és professora de tai chi, mestra de reiki, massatgista i quiromassatgista. Fa tapping i meditacions gratuïtes per tots els que vulgueu practicar-ne i visitar-nos al centre. Molt bona nit, Núria.
Molt bona tarda, molt bona nit, Susana i oients, i encantada de tornar a pujar a la nau.
Allà et vaig a fer un atraco. Això del tapping, n'hem de parlar un dia.
Molt bé, ja vale? Parlarem un
perquè
dia.
Perquè no en tinc ni idea, la veritat, eh?
Són allò que diuen els copets.
Ah, els vale, copets. Ja sé per quant anem. Vale, en parlarem un dia. Tenim el centre molt bonic, no? Especialment m'atrauen molt aquests quadres d'espelmes amb llumetes, que són fantàstics.
Són espectaculars.
Aviam si la gent ve a Centre Namasté a veure'ls. Sí. I es poden notar unes energies superpositives aquí dins i et deu gustat. Que segur que encomanarem a tothom qui entri a Centre Namasté. M'encanta venir amb la nau a veure-us. I digue'm, no m'enrotllo més, a qui em presentes avui?
Doncs avui et presento a tots els oients a Olivier Charlot, que és professor i terapeuta de la veu. Està format en el mètode de respiració i veu amb Serge Wilfard i altres professors que treballen sobre la persona a través de la veu. L'Olivier és un dels membres fundadors de Vive Voix, grup que reuneix a una vintena de professors terapeutes amb aquesta mateixa sensibilitat i que aprofundeixen junts la seva comprensió del treball.
Doncs encantada de conèixer-te, Olivier.
Mucho gusto, Susana, un placer compartir este momento contigo.
El placer es mío, no me lo quites. Exactament, què fas a Centre Namasté, Olivier? Classes de cant de veu i de creixement personal, si no vaig errada?
Vas bien, de hecho los cursos de Voz Viva que proponemos en el Centro Namasté pretendieron un poco más allá de las clases de canto o de voz habituales, en el sentido de que van a armonizar tanto la voz como la persona, eso con ejercicios vocales, respiratorios y a veces posturales. Al principio el trabajo es una reconstrucción de la voz que se hace en una primera fase reconectando con el centro vital, lo que llaman el famoso Hara, que está un poquito ahí debajo del ombligo en el vientre.
¿Sí?
Y después de esa reconexión, pues vamos liberando, realineando cosas en todo el eje interior, liberando tensiones que al final impiden a la respiración y a la voz fluir con la naturalidad que teníamos cuando nacimos.
Muy bien.
Con eso pues recuperamos el potencial vocal completo para hablar, para cantar, porque voz al final tenemos una, y si uno habla es como tenerla en primera marcha, y si uno canta pasa la cuarta, la quinta, pero la mecánica tiene que ser la misma. Y ese trabajo de voz pues a la vez es una reconexión con uno mismo, ya que la voz verdadera y yo mismo yacen en ese jara, en el mismo sitio, y con ese proceso pues se hace una gran limpieza física, emocional, que nos devuelve un mayor espacio interior para ser pues todo lo que podemos ser.
Muy bien. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Qué método utilizáis o cómo lo enfocáis?
Pues mira, el método de respiración y voz que utilizamos considera, eso es muy importante, la voz y la persona como una unidad. O sea, la voz es mucho más que lo que la gente suele pensar, y para nosotros es la firma vibratoria de lo que eres. Y por ello utilizamos la voz como a la vez indicador y herramienta. Un indicador que no miente, y uno sabe que la voz lo dice todo de nosotros, y a la vez es una herramienta porque podemos llevarnos, que puede llevarnos bastante lejos en esa reconstrucción vocal y personal. Por ejemplo, vemos en el trabajo como lo que llamamos el tubo de la voz se reconecta y se verticaliza a la vez que la persona se reconecta con su eje interior, consigo mismo, y de manera flagrante se ve como la curva vocal, es decir, lo bien o lo mal que sacas cada nota, está casi grabada en las tensiones de cada vértebra en la espalda.
Muy bien. Prácticamente, ¿cómo se hace este trabajo de canto y de voz?
Prácticamente, voy a empezar pues diciéndote un poco la esencia y después entramos en materia si quieres.
Vale, sí.
La esencia pues es dirigir la energía de la respiración y de la voz de manera precisa para reconectar primero a la persona con su centro y después con su eje, pero el eje está atascado de tensiones, bloqueos, y todos vivimos ahí luchando con ello. Y para limpiar esto vamos a atravesar y luego disolver estos nudos a través de estos ejercicios de voz y de respiración. A veces podemos utilizar alguna postura para facilitar el trabajo, ir más deprisa. Serán posturas muy sencillas: abrir, levantar un brazo, a veces apneas, pero la idea realmente es reconectar la voz y la respiración a los dos polos que necesitamos para que vibre todo el tubo ese de la voz. El polo de abajo, que está, como decíamos, en el vientre, en el jara, y el de arriba, al nivel de las mandíbulas, en la cabeza. Y cuando esto se conecta, pues al final todo el cuerpo canta, todo el cuerpo vibra, y cuando digo el cuerpo, pues al final es todo el ser, ya que es el cuerpo más el eje que está reconectándonos a nuestra esencia. A nivel vocal, pues a menudo se pasa de voces que suelen ser muy, muy agudas, cerradas, metálicas, un poco duras, eso debido a una respiración que se ha vuelto torácica, muy superficial, corta, a una voz que poco a poco, pues involucrando todo el cuerpo, recupera una riqueza armónica, recupera potencia, para quien canta, pues tesitura, el rango de notas que puedes cubrir, dirección y más cosillas. Eso a nivel de voz. Y bueno, lo que vemos es que muchos alumnos empiezan también a nivel energético con un esquema donde toda la energía está en la parte alta del cuerpo. Todos tenemos la cabeza que va a 100, los hombros, la nuca y más ahí bastante tensos. Y con ese trabajo, a medida que vamos quitando tensiones, bloqueos, a la vez miedos, ansiedades, pues el centro va bajando hasta esta famosa zona del jara. La actividad mental se aquieta, uno vuelve a recuperar paz interior, se recupera una estabilidad, una fuerza, una confianza, también vitalidad y mucho más. Al final yo diría que es una gran armonización de la voz a través del emisor que somos.
Muy bien, yo me estoy interesando aquí, estoy boca abierta de verdad. ¿Y a quién van dirigidas estas clases?
Iba a decir pues a ti, ¿no? Pero
es que lo estaba pensando, por eso te lo quería preguntar. Digo, a los que utilizamos la voz para el trabajo, por ejemplo, o a cualquier persona, cuéntanos.
Pues mira, yo creo que esto puede ir a cualquiera que esté interesado en ese tipo de trabajo, pero globalmente podemos dividir la gente que acude a nosotros en tres grupos. Los primeros, quizá los más motivados, son las personas con dificultades vocales, que si sufren afonía, irritación o que no les gusta su voz como suena. Ahí entran muchos, pues los profesionales de la voz, como tú en una radio, tenemos profesores de todo tipo de clases, hasta abogados y más cosas, actores, son trabajos al final que son exigentes para la voz, y si sacas la voz desde donde no está el motor, que es la garganta y las cuerdas vocales, uno acaba sufriendo. Uh-huh. Y cuando se recupera pues una fuerza que sale del vientre y que usa el cuerpo, la cuerda vocal vive muy feliz.
Muy bien.
Y puedes hablar y...
Muy curioso, ¿eh? Yo nunca me hubiera imaginado esto.
Hasta que se cansen lo que te escuchan, ¿no? Pero lo bueno de la radio es que nunca lo sabes.
No, no lo sabes, si se cansan, cierran y ya están, ya no te enteras.
Y después, bueno, esas son las personas con necesidad para su voz hablada, digamos. Después hay los que quieren cantar, y cantar, como uno sabe, ¿eh? Cantar es una manera de hacer fluir la energía, y aquí vamos un poquito más allá. Pero también a través del canto quieren recuperar su voz, saber cuál es, qué tesitura, qué tipo de canciones o área pueden cantar, con o sin experiencia. El 90% de nuestros alumnos son principiantes totales, cuya única pretensión es disfrutar en el coche y la ducha, pero a veces llegan pues unos cuantos de coros y cantantes profesionales, hay de todo.
Muy bien.
He dicho tres categorías, me falta una.
La última.
Por lo cual, pues hay los últimos que pueden también ser de estas dos fases, clases que hemos hablado, pero además van a sentir que la voz es un poco más que un simple sonido y que alberga ahí toda nuestra identidad vocal y que eso nos implica de lleno. Es gente que siente como la respiración, la voz les puede fallar en según qué circunstancias, cuando las cosas se ponen un poco peliagudas, cuando hay estrés, cuando están mal emocionalmente, y sienten que ahí hay algo que tienen que explorar y que hay un camino de posible sanación.
Genial, genial, genial. Es que de verdad me estoy quedando alucinada. ¿Y qué beneficios podemos esperar de estos cursos de voz viva?
Pues muchos, porque es una gran armonización interior, por lo cual cada uno le va a encontrar un poco lo que necesita para reequilibrarse. Pero para simplificar, podría decir que hay como cuatro familias de elementos. Siempre lo digo en las clases, van a cambiar varias cosas a la vez. Una es la respiración, la amplitud respiratoria, que poco a poco se hace más profunda, más capacidad pulmonar. Se han hecho pruebas y se ve cómo realmente aumenta la capacidad pulmonar con ese trabajo. Y a la vez, además de la respiración, que esto está limitado a nivel de los pulmones, va con la inspiración como la sensación de ola energética que recorre todo el cuerpo y nos reconecta cada vez. Eso es el primer punto que cambia. El segundo, que por supuesto buscamos, es la voz, que se va a reabrir, a recuperar su potencia, su apoyo, esa famosa tesitura que mencionábamos, dirección y más. Y bueno, pues a la vez de estos aspectos se va a reequilibrar también el balance cromático cantando, pero también la voz hablada, lo que decíamos de la gente que puede tener una voz un poco cerradita, pues la voz hablada también cambia, y de hecho cuando escuchas un gran cantante como puede ser Plácido Domingo, pues es para llorar, ¿no?
Ya necesita
cantar para emocionarnos.
Ya lo creo.
Uno se queda ahí asombrado de la belleza de una voz así. Pues después, ¿qué podríamos decir? Que la parte esta de armónicos en la voz hablada no es que la vamos a recrear, le vamos a devolver a la voz su riqueza natural. Los armónicos, de hecho, se ponen a vibrar cuando el instrumento que somos, las distintas partes de nuestro cuerpo, se van a liberar de sus tensiones. Siempre digo que un Stradivarius en una prensa hidráulica va a sonar muy mal. Y como instrumento, pues solemos albergar bastante tensión. Y podemos imaginar a alguien que esté todo tenso, pues cuando se libera y se verticaliza, naturalmente el proceso vocal va a funcionar y se van a limpiar pues afonías, disfonías, tos, aquellas irritaciones recurrentes, y de manera cierta podemos decir que la comunicación también se va a encontrar más fácil con los demás.
Genial.
Eso es la voz, pero después, ¿qué pasa? Que el instrumento es el cuerpo, por lo cual la postura también va a beneficiarse. Y la verticalización, la reconstrucción de lo que llamamos el tubo de la voz, en el mundo ese del canto y de la voz, pues el tubo de la voz se va a liberar y verticalizar al mismo ritmo que el cuerpo, y se ve como la gente suelta tensiones profundas en los hombros, la espalda, la pelvis, el pecho se va a abrir, la persona se va a encontrar más vertical. Y muy a menudo en las clases digo, pero es solo una media broma, que la clase se podría llamar una voz nueva, pero también una espalda nueva, ¿no? No es lo que vendemos, no es lo que podemos poner en la presentación de los cursos, pero es un beneficio que viene de añadido y se agradece. Y a la vez, pues todo eso es el aspecto físico y medible, pero a la vez la sensación interior va a cambiar. Uno se reconecta consigo mismo, recupera un espacio interior que, como digo, si uno quiere tener una vida interior más profunda, tener más espacio interior, pues puedes hacer más vida si hay más espacio. Y a la vez, pues recuperamos con todo eso una mejor conexión con la vitalidad, la energía. Uno reencuentra paz, confianza. Lo de fuera no va a cambiar, pero la manera en la que lo vamos a vivir, a acoger, será muy distinta. Y la famosa inspiración, ¿no? Que no se ha escogido esta palabra para nada. Cuando se libera la mecánica respiratoria, uno vuelve a reconectar con estas cosas. Por lo cual, también la gestión del estrés cambia y es realmente una armonización que recentra a la persona. Quien está introvertido pues se va a abrir a los demás, va a estar más comunicativo, y los que al revés están como extravertidos y no paran ahí de ocupar la primera posición, pues se van a calmar, a centrar y ser capaz de dejar que los demás también sean parte de la fiesta un poco más. Por lo cual cada uno le encuentra lo que necesita para centrarse y equilibrarse.
Genial, genial, genial. Y ya solo me queda preguntarte una cosa. Si alguien quiere probar o apuntarse, si ha cogido tantas ganas como yo ahora mismo, ¿qué tiene que hacer?
Pues en tu caso lo tienes fácil. Hablamos al final del programa y quedamos.
¿Y pero los oyentes?
Para los demás, pues está nuestra página web Voz Viva, cuya URL es www.vozviva.es, donde se puede encontrar más información, las fechas de los cursos y demás. Y para los que tienen la suerte de vivir aquí en La Garriga, pues nos podéis encontrar en el Centro Namasté, donde realmente les invitamos a visitar este centro muy bello, pedir más información y apuntarse.
Muchísimas gracias por tan gratas explicaciones, Olivier.
Un placer.
Y espero que los oyentes vengan a probar y a conocerte a Centro Namasté, porque por lo que veo vale la pena.
Creo que te conocerán allá cuando...
¿verdad? Estaremos todos allí, esperando a todos los oyentes. Y que visiten tu web, vozviva.es.
Estupendo.
Espero que te haya gustado viajar con nosotros.
Ha sido un placer.
Que vuelvas bien pronto, ¿eh? Muchísimas gracias, ya está muy pronto.
Hasta luego, Susana.
Hasta luego. Núria, que tenim aquí atenta, calladeta, estàs tan interessada com jo, eh?
I tant, i tant.
Ens recordes com ens podem posar als oients, habitants del programa, en contacte amb Centre Namasté?
Doncs sí, mira, a través del Facebook, que és Namasté Centre, i la web és namastelagarriga.com.
Molt bé. I recorden també que tots els divendres, estos els divendres de 8 a 9 del vespre podem visitar-vos i meditar gratuïtament amb la teva guia i companyia.
I tant, com sí. I a més, aquesta setmana us presento una novetat només tan sols pels oients del programa. Escolteu, en Carles Isidoro Claveria, que ja el coneixeu d'aquí del programa, doncs està col·laborant, ha col·laborat amb nosaltres diverses vegades. Vol fer un regalet a tots els que ens escolteu cada setmana. Aquest regalet consisteix en un 15% de descompte a tots els que vingueu al Centre Namasté a les seves xerrades i cursos tallers. Un és el 2 de març amb el títol de Transforma tus miedos y encuentra tu misión, i el 3 de març Los cuarzos como herramienta de sanación.
Doncs prenem nota del descompte del 15% pels oients que ens fa en Carles Isidoro, i allà estarem Centre Namasté La Garriga. A més ens veurem més sovint, doncs ara començo a passar consulta de tarot també al centre. I el 15 de febrer farem la xerrada gratuïta, La màgia del tarot, a 8:45 del vespre. I el taller de tarot és el dissabte 23, perquè vulgui venir a les 10 del matí. També esperem tothom en el curs de tarot i podrem conèixer els que ens escolteu.
Mm-hmm. Jo ja estic apuntada, eh?
Ah, sí? Ah, vale. Sí, sí, pues mira, sí. Ja em fa més il·lusió. Així ja tinc algú conegut. Sí. Moltes gràcies, Núria Dalmas. Ha estat tot un plaer viatjar amb tu i tornem a parlar la setmana que ve.
Molt bé, gràcies a vosaltres, a tu, Susana. Encantada de viatjar a la nau Set Llunes.
El plaer és meu, de veritat. Fins molt aviat.
Adéu-siau.
Namasté. Activitats, teràpies, serveis, cursos, tallers i xerrades, al carrer dels Banys 166, Namasté. Un equip de professionals ple de persones. Vols fer ioga, pilates, tai chi, meditació? Vols provar les nostres classes de cant i veu? Namasté. Hipnosi, reiki, astrologia... Vols conèixer la teràpia regressiva? Les constel·lacions familiars? Truca'ns al 93 871 86 76 o visita el web namastelagarriga.com. Acosta't a Namasté i deixa'ns cuidar-te.
En Ens dirigim ara al racó màgic de la nau, al bosc de les bruixes, de la Patricia Gutiérrez, per dedicar uns instants a l'aromateràpia. Recordeu, oients habitants de la nau, que la Patricia vol saber el que ens inquieta en els somnis o el que se'ns repeteix sovint mentre somiem. Així que expliqueu-nos-ho al correu del programa amb el 7 en número, les7llunes@radiosilenci.cat, i així ens podrà anar responent aquí al programa. I mentre esperem els vostres missatges, veiem quins consells màgics ens té preparat per avui. Gràcies per deixar-nos entrar al bosc de les bruixes, tu màgico rincón de les set llunes, Patricia Gutiérrez.
Muchas gracias, Susana. Encantada de nuevo de estar por aquí con todos vosotros.
Hacía ya muchos días, que no nos daba tiempo de pasar a verte y te echaba de menos, la verdad.
Sí, de verdad, de verdad. Solamente desearos un año que tengáis todo maravilloso, que yo no os lo había deseado.
No habíamos tenido la oportunidad aún.
Y por favor, déjame felicitarte por ese nuevo libro, bueno, por ese primer libro que has editado, que es Tejiendo Almas, porque ya lo tengo en mi casa y, bueno, lo voy a tener en un rincón privilegiado de mi estantería. Y felicitarte porque nos has contado a muchas cositas muy emocionantes del mundo del misterio.
Y gracias a ti porque también colaboras en el libro, ¿eh?
Bueno, encantada, ya lo sabes, encantada.
Bueno, ya que por la radio todavía no se puede oler, que quién sabe si en un futuro próximo podremos hacerlo, pero mientras contaré a los oyentes que no solo huele a bosque este rincón, sino que además respiramos unos olores penetrantes que nos traen recuerdos. Eso debe ser porque hoy seguimos hablando de aromaterapia, quizás.
Justo, seguiremos ahondando en cómo tratar la aromaterapia para nuestro beneficio propio. Como ya tratamos en el anterior programa de esta sección, el que os di un truco maravilloso para usar en casa, uh-huh. En el que usábamos estos mágicos aceites puros de las plantas en el agua que usamos cuando llenamos el cubo para fregar el suelo de la casa o trabajos, etcétera.
He de decirte que yo ya lo he probado, que me encanta. A ver si los oyentes nos van diciendo si ellos también lo van probando.
Genial. Y bueno, mientras nos van escribiendo y nos van contando las experiencias de cada uno, que de verdad que se agradece muchísimo leerlas. Vamos a comentar muy rapidito cómo podemos usar estos aceites en diferentes estados anímicos y, lo más importante, cómo podemos usarlos si nos da tiempo, y si no ya lo dejaríamos este paso para próximos programas, porque en realidad es que el mundo de la aromaterapia es súper amplio, es muy amplio.
Hay mucho que contar, pero bueno, sí. Lo que nos dé tiempo hoy, lo que no, próximo.
Perfecto.
Próximo programa. ¿Y cómo nos ayuda la aromaterapia en nuestro ánimo diario, Patricia?
Bien, sabemos que pasamos por diferentes estados anímicos o diferentes situaciones en nuestras vidas en los que alguno de estos pues no nos resulta muy agradable. Estas circunstancias pues nos afectan y nos influyen, en las que pues nos sumergen en unas sensaciones o emociones que nos pueden crear problemas en nuestro cuerpo y en nuestro rendimiento, concretamente en la vida, ¿no?, que vivimos a día a día. Es como si el cuerpo todo pues somos como un coche y necesitamos pues prestarle atención y ponerlo a punto para que no nos deje tirados, o por lo menos que funcione realmente, que no nos funcione realmente mal, que más o menos funcione todo perfecto, ¿no? Mm. Así que podemos usarnos con estos aceites para que nuestra vida pues sea más sana, más natural, y como sabemos que la mente va por libre, pues para ayudarnos a ser pues más felices y sobre todo conocernos y comenzar a comprender este mundo bonito y tan natural, milenario.
¿Y hay que tener algún tipo de precaución?
Bueno, lo primero que tenemos que saber es que si estás embarazada o en periodo de lactancia o tienes la tensión, o ante cualquier duda, por supuesto, usar este tipo de aceite, sobre todo conocer que vamos a usarlos, no en la piel, al menos por ahora, así que tampoco no es tan preocupante, como ante el uso directo con la piel. Aquí sí que tenemos que tener mucho cuidado.
Vale.
Tenemos que saber que no hay que tocar el aceite directamente con las manos, al menos de momento, hasta que uno no los conoce muy bien lo que está haciendo, porque pueden ser irritativos para la piel.
Vale.
Y esto es para todos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Los utilices, pues incluso en casa, pues podrían manchar, y ya lo iremos recalcando según el uso, ¿no?
Vale.
Y para hacer una breve introducción en programas, pues comentaremos dónde podemos usar, sacarles provecho, que puede ser como, por ejemplo, para dar un rapidito repaso, puede ser, por ejemplo, en quemadores, en los que ponemos agua con unas gotitas de aceite y una vez. o por ejemplo en vaporizadores a través del agua evaporada, en sprays, inhaladores, en baos, en madera o por ejemplo en algodón incluso humedecido, o incluso en flores o en hojas secas, que esto es muy típico, los pupurri, que es tener en casa, o como ya comentábamos anteriormente, pues en fregar en el suelo. Hay infinidad de, o en ambientadores naturales, hay infinidad de maneras para que podamos usarlo, ¿no? Y para centrarnos, si quieres, un poquito y que podamos pues ir un poco comprendiéndolos, pues comenzamos con estados anímicos y los aceites de las plantas que nos pueden ir resultando útil para cada caso.
Muy bien, pero estoy viendo que el tiempo nos va a ir súper justito.
Sí, lo que podamos, si quieres, y lo vamos dejando para próximo.
Muy bien, pues ¿con qué aroma o estado anímico empezamos?
Pues por la alegría, ¿no? Que es tan necesaria.
Muy bien, sí.
O cuando, por ejemplo, tenemos una reunión o hemos quedado con amigos, ¿no? Y queremos como que fluya el buen rollo, ¿no? Podemos en este caso utilizar los aceites de albahaca, azahar, bergamota o, por ejemplo, el geranio, la naranja también va muy bien, verbena o la rosa. La rosa es estupenda para momentos agradables de conversación, que yo lo he podido comprobar, y la verdad es que te sorprende del efecto que te puede llegar a crear la rosa. Cuando, por ejemplo, queremos buscar un ambiente pues amoroso en el que fluya el cariño, pues podemos hacer uso, por ejemplo, de la canela, la gardenia, el jengibre, lila, la mandarina, mimosa y la rosa, nuevamente como comentábamos, el sándalo, el jazmín, la vainilla, violeta o ylang-ylang. Para estos momentos en los que queremos buscar un poquito más de cariño en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, para los momentos en los que necesitan una concentración especial, para dejar la mente en blanco, sobre todo en los momentos en los que meditamos, podemos aprovechar, por ejemplo, el poder que tiene la albahaca para estos casos, el azahar, la canela también, el eucalipto, el incienso, la lavanda, pachulí, naranja dulce, salvia, sándalo, violeta o, por ejemplo, el jazmín. El jazmín también es muy bueno para este caso. Esto es para que vayan tomando nota y vamos a ir luego poniéndolos en práctica poquito a poco.
Tendrías que ver a los compañeros, todos aquí corriendo, escribiendo.
¡Ay, pobre! Es que lo digo muy rápido, si no nos da tiempo.
No, sí, tú sigue, no te interrumpo.
En el caso de necesitar como un chute de energía, en los que necesitamos darnos ánimos a toda costa, ¿no? En este caso vamos a poder utilizar el ajo, la canela, todas las cítricas, limón, naranja, etcétera, clavel, el eucalipto también, la menta, geranio, el incienso, el jengibre, laurel, mirra, melisa, pachulí, pino, vainilla y también ylang-ylang.
Muy bien, Patricia, lo vamos a dejar aquí.
Muy bien.
Recordamos a los oyentes que volveremos a hablar de los aromas, que seguiremos hablando de los que necesitamos para estar más tranquilos, para ir a la cama, mucho más. Pero recordamos tu web.
Sí, es www.bosquedelasbrujas.webs.com.
bosquedelasbrujas.webs.com. Espero que me perdones, pero te pasamos a buscar con la nave en el próximo programa, ¿vale?
Nada, no hay ningún problema. Muchas gracias.
Un besito y feliz año, que yo no te he dicho nada.
Igualmente.
Hasta pronto.
Hasta pronto a todos.
Bé, doncs deixem aquí el viatge d'avui. Recordeu que teniu el correu del programa a la vostra disposició, lesallunes@radiosilenci.cat, i ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies a tots.
Centre Namasté us ha ofert aquest programa.
Arriba l'hora de tornar al planeta Terra. Aquí ho deixem per avui. Us explicaré molt més i sabreu com fer servir la màgia en les vostres vides aquí a les 7 llunes. Sigueu puntuals o ens enlairarem sense vosaltres. Pugeu a la nau i cordeu-vos bé els cinturons. Doncs tornem al planeta Terra.